Les 4 i 6 minuts i la música és feliç. Jo no sé si vostès tenen aquesta sensació, no? Que aquesta música que estem escoltant doncs, li posa banda sonora a aquest dijous 17 de febrer de bon rotllo, quan després fas un cop d'ull als titulars i trobes allà una història que els dic de veritat a vostès. A mi em té absolutament fascinat en aquests moments, no? Perquè això sí que és argument per escriure una novel·la o tot un serial una mica killer, fins i tot. Gent, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
És Gent Díaz, avui ens acompanya Gent Díaz, que acaba de publicar un llibre que és meravellós. Ara en parlarem, d'aquests possessius, els possessius, no? Que és el vuitè llibre, no?
Sí, el vuitè llibre.
També és diputada d'Esquerra Republicana a Catalunya. Quin pollastre,
sí.
No?
Molts pollastres, sí. Dins i fora de la novel·la.
Sí. Ah, no, jo ara parlava del pollastre del dia. Del pollastre del dia, no? Perquè efectivament ho podríem dir d'una altra manera. Però és un pollastre en tota regla, no?
Sí, sí. Bueno, ara parlàvem, no?, d'això, de com moltes d'aquestes guerres que són internes finalment surten a la llum, no? I malgrat tothom se l'esperava, tothom en tenia unes certes nocions, quan es fa evident, quan surt a la llum, no?, llavors es fa real. És igual de real que 5 minuts abans que passés, però ara ho sabem tots. I, per tant, ja no hi ha volta enrere, no? Mentre es manté tot això a la foscor, bueno, tu pots acabar fins i tot fent desaparèixer aquest problema, no? Però un cop ho verbalitzes, surt a l'opinió pública, ja no pots tirar enrere. Ara ja s'ha fet real.
Fixa't que estàvem al mig de la tertúlia i jo estava pensant, puc tutejar, no?
I tant.
Estava pensant en tu, perquè aquest és un llibre molt bonic, ara en parlarem dels possessius, que fa una cosa magnífica, que és publicar tot un seguit de cartes. És una carta rere una altra carta, no? Una carta rere una altra carta. I clar, pensava jo, la carta és reflexió. És aquelles coses que tu li pots dir a l'altra persona, conscient que l'altra persona no t'interromprà mentre estàs parlant. No estarà esperant que acabis de parlar per contestar immediatament, no? I és segurament això una mica el que ens falta també en aquests moments, que estem acostumats tant al tuit, al titular informatiu, això, a qui acaba de sortir Isabel Díaz Ayuso va fer una roda de premsa i 2 minuts més tard ja tenim el diputat de l'Assemblea de Madrid fent una valoració aquí en directe i el comentari a tothom i tothom comentant a les xarxes. Aquesta velocitat de la vida segurament la converteix en, no sé si dir, més frívola, més ràpida, més irreflexiva, clarament, no?
Sí, segurament et quedes amb una capa superficial que no pots controlar, no? Perquè de seguida ens obliguen a tenir un posicionament, a saber què pensem, a tenir una opinió, i això forçosament vol un temps, vol, no?, una calma, una tranquil·litat. De fet, jo en els meus dos mons tinc la literatura, no? No només l'escriptura, sinó també la lectura, que em demana aquesta reflexió, aquesta calma. De fet, la gent em diu, però tens temps per escriure? Doncs mira, jo li puc treure mitja hora al dia, sempre. Ara bé, no tinc la calma.
Clar.
No? I per tant, aquests dos mons, el de la immediatesa, potser hauríem de trobar el punt mig, perquè també penso que en els possessius hi ha una altra època i per tant les cartes no són immediates, no serien com un mail, que també tenen aquesta reflexió, però arriben...
És diferent, efectivament.
Però arriben al moment, no? Jo crec que hauríem de poder trobar el punt mig, perquè tampoc m'imagino en un món com el d'avui haver d'esperar tota la calma que mereixen les cartes. Tot i que jo, de vegades, ara fa 2 dies, vaig escriure-li una carta a una amiga, molt amiga meva, a Extremadura, sent conscient que enviava un tros de temps pausat, eh?
Sí, sí.
Però hauríem de poder trobar la manera de compaginar aquestes dues comunicacions, que totes dues tenen coses molt bones, no? Però ens les carreguem. O bé hi ha la lentitud de la carta, o bé aquesta immediatesa que acaba amb nosaltres.
És interessant perquè, efectivament, quan escrius una carta tens una sensació com d'importància d'allò que estàs dient que et convida, efectivament, a donar-hi voltes. Recordo l'última vegada, és que recordo perfectament l'última carta que vaig enviar, li vaig enviar al Jordi Turull quan estava a la presó, som molt amics, i era com que, ostres, tot era, jo me'n vaig anar a un lloc, em vaig veure en una terrassa, vaig anar a escriure-li una carta. No, és diferent, no?
Sí, però i fins i tot crec que el to que utilitzem, com que som conscients que l'altra persona potser rebrà aquella informació dintre de 2 o 3 setmanes i, per tant, moltes de les coses que li puguis explicar hauran quedat obsoletes, obviem aquest tipus d'informació. I, per tant, aixequem el cap i parlem i reflexionem i utilitzem un to que és molt diferent. I jo ho noto, per exemple, si escric novel·les, si prenc apunts o si escric alguna cosa, si ho faig a mà, o si ho faig a l'ordinador.
Notes la diferència, eh?
I el to canvia completament i les cartes canvien completament el to. De fet, la cita del principi, que és de Natalia Ginzburg, perquè de fet el llibre utilitza l'estructura de les dates de la ciutat i la casa, diu, sé molt bé que tu prefereixes el telèfon, jo al revés, no? Perquè doncs, la carta, de fet, els personatges reflexionen al voltant del fet d'escriure, no? La pots estripar, la pots esborrar, pots no enviar-la, te la pots descuidar, la pots enviar, ets conscient que quan arribi potser aquella emprenyada que tenies quan la vas escriure ja no té cap mena de sentit, pel mig pot haver una trucada o una trobada que ho desencalli tot, no? I aquest joc de tempos m'interessava molt, em diverteix molt, sobretot perquè la meva altra vida passa justament tot el contrari.
M'imagino, hi ha coses que canvien i coses que canvien menys, segurament, no? Per exemple, malgrat la tecnologia, malgrat la rapidesa, malgrat la visceralitat, l'amor i el desamor continuen sent gran eines literàries, no?
De fet, la majoria d'històries o de novel·les que giren al voltant de l'amor s'acaben convertint, no, en novel·les contemporànies o atemporals, no? Que la llegeixis quan la llegeixis sempre funciona.
Clar.
De fet, moltes de les autores que a mi em fascinen, que treuen punta, no? I que posen llum en aquells espais més oblidats de les grans històries, que és la quotidianitat, que són les coses, els detalls, les coses que ens passen en el nostre dia a dia, evidentment els contextos canvien i el fet que canviï el context modifica la història, modifiquen aquests detalls i allà on poses la mirada. Però és evident que les coses que explicava Natalia Ginzburg, la Rodoreda, Martín Gaite, la Matute, o les coses que estem explicant les escriptores d'avui en dia, no disten tant. Quan tu estàs parlant de sensacions, d'emocions, de sentiments, d'amor, de desamor, de tristesa, són temes molt universals, no? Que les podem gestionar des de la rapidesa d'un mail o un WhatsApp o amb la tranquil·litat d'una carta, però l'essència del que estem tractant són coses molt universals.
Clar, estem parlant de sentiments, no?
Clar.
Sentiments instintius, d'altra banda, moltes vegades, no? Qui són els possessius?
Doncs els possessius volia fer un joc amb... Si a tu et diuen els possessius, així d'entrada, jo crec que tots acabem pensant en persones, no? Persones possessives, persones que viuen l'amor o la intensitat de les relacions i dels vincles des d'aquest punt, no? Possessiu. I alhora volia fer aquest joc amb els possessius doncs amb l'article demostratiu, no? Quan les coses et pertanyen d'una manera i, per tant, quan tens una... que va molt lligat als vincles i en com... Ens tenim aquests vincles o ens desvinculem de les persones i dels objectes, no? Perquè, de fet, a la solapa ja hi ha aquesta intenció de visibilitzar-ho, que és aquella taula que vam comprar tu i jo junts, que tenim a casa nostra, que és casa nostra, no? En un moment, aquell nostre, aquella
desapareix.
Taula, aquella cosa que ens unia, cau. I un cop cau aquest possessiu, doncs cauen moltes altres coses que s'han de reformular i que hem de trobar unes altres paraules. I el títol volia jugar doncs, amb aquesta manera d'entendre l'amor i també amb aquells possessius que desapareixen quan els vincles es trenquen.
És interessantíssim l'enfocament. És que no ho havia pensat així. Clar, és quan... No, clar. És l'evolució o fins i tot la involució dels possessius.
Sí.
No?
Sí,
és boníssim.
Sí, sí. A mi m'interessava perquè hi ha una part que faig, o sigui, que és conscient que jo estic parlant del meu, del teu, del nostre, no? Però alhora també moltes dels vincles que hi ha en la novel·la estan basades també a entendre l'amor o entendre les relacions, els matrimonis, des d'un punt de possessió, no? Que ens costa deixar anar l'altra persona, la nostra vida, la nostra identitat, tot el que hem construït al voltant d'aquest sentiment. Quan les coses es trenquen i hem de reconstruir-nos cap a una altra banda, ens costa deixar anar, perquè ens han explicat que això havia de durar per sempre. I, per tant, reconstruir-nos té aquesta dificultat que no deixem anar.
Basar una novel·la en relacions epistolars, en cartes que s'envien uns protagonistes als altres, t'obliga a fer un exercici d'empatia molt íntim amb aquests personatges, no?
Sí, una de les coses que a mi sempre m'ha agradat molt quan escric és no fer bons i dolents. I quan tu estàs escrivint, tu t'estàs posant en la pell de, ara no sé quants personatges hi ha, però una desena de personatges, jo sóc l'Agneta quan li retreu a l'Oliver que, ostres, com és que quan jo et vaig dir que em volia divorciar no em vas demanar que em quedés, no? Però jo també sóc l'Oliver quan li contesta i li diu, en sèrio, ara em culparàs de que t'has volgut divorciar de mi? I per tant, jo, com que estic intentant posant-me tota l'estona a la pell de tots 10, no hi ha bons i dolents. Hi ha moments en què, no, els lectors o les lectores poden triar, no? Amb qui van, diguem-ne. Però no hi ha bons i dolents, perquè tots tenen raó per fer les coses que fan i tots tenen situacions, contextos i motivacions que justificarien per què s'estan equivocant o per què estan sent injustos. I alhora també una de les coses que més m'agradava del fet d'utilitzar les cartes, jo sóc una gran lectora de novel·les epistolars i de llibres d'escriptors que s'escrivien entre ells i, per tant, és un tema que hi he reflexionat molt, uh-huh. És que hi ha alguns buits que tu has de completar, no? Jo, com que m'estic posant en el cap de l'Agneta, envio la meva versió. Llavors, quan l'Agneta li envia aquesta carta a l'Emma, quan l'Emma després li escriu una carta a la Sílvia, tu estàs completant una part de la història. I clar, quan la Sílvia finalment li escriu una carta a en Matías, tu estàs completant una altra part de la història. I en Matías després li escriu a l'Agneta i aquí estàs veient que tots ells porten la història cap al seu terreny. I que hi ha mentides, i que hi ha lapsus, i que hi ha alguns tambús, i que hi ha alguns silencis, i que tothom està intentant tapar les seves inquietuds o les seves pors, no? O està intentant la seva vulnerabilitat. I, per tant, el lector té la fotografia completa, que és tots ells, amb els seus secrets, amb les seves mentides, amb els seus buits, no? I tu pots completar i veure les trampes de cadascun, perquè tots en tenim.
Està pensant que segurament no hi ha bons i dolents, no? És a dir...
No, impossible.
Jo no conec a ningú que digui vaig a fer això... Bé, segur que hi ha gent.
Segur, però són un tant per cent petit.
Exacte, moltes vegades actuem malament perquè ens equivoquem, però moltes vegades tampoc no som conscients que ens estem equivocant i ens quedem enganxats a aquella postura perquè segurament no sabem viure o no podem viure amb la sensació de fer malament les coses, no?
I perquè jo crec, almenys a mi em passa, que quan jo miro enrere i veig els comportaments que he tingut, no, a la meva vida, sempre han estat condicionants per una sèrie de qüestions que tenien a veure amb mi, però que també tenien a veure amb les coses que m'estaven passant, no? Uh-huh. I, per tant, alguns dels personatges dels possessius, per exemple, no tenen una situació econòmica favorable. I, per tant, quan tu prens les decisions també en base a si te'n surts o no te'n surts econòmicament, doncs probablement estàs prenent unes decisions en base a una qüestió que no és la central. I, per tant, doncs, jo crec que tot això ens acaba condicionant a la nostra vida i, per tant, no podem estar parlant de bons i dolents.
És que la vida és molt complicada, realment.
I molt senzilla, alhora.
Segurament, no? Però fixa't, m'estaves dient això i m'estava recordant d'una conversa que tenia ahir a la nit per telèfon amb un amic meu que es divorcia.
Uh-huh. I que no... Regala-li el llibre.
Sí. El que necessitaria és un xec. Més aviat, perquè efectivament entra en aquesta qüestió que comentes, no? Molt d'encert, no? Pot no semblar important, però com no tenir en compte els diners que hauràs de passar a la parella, a l'escola del nen, al lloc en el que tu podràs anar a viure, el preu dels pisos a Barcelona. Són tants components que juguen alhora que és molt difícil el prendre una decisió simplement de dir, no estimo aquesta persona i prenc aquesta decisió, no?
Sí, de fet, fa uns dies, no, em parlava amb un company, i per exemple, històricament, no? Ara ho traslladem a les vides precàries amb les que vivim, no?
Clar.
I per tant, com condiciona l'economia les decisions que prenem en base a la parella. Però durant molt de temps ja no era la precarietat, era una llei que li deia a les dones que no ho podien fer, que no tenien dret a una propietat, que no tenien dret a la pàtria potestat de les seves criatures, que no tenien dret a tenir, no, un divorci, a tornar-se a enamorar, a refer la seva vida, o viure soles, o tenir una altra parella, o el que sigui. No, no tenien opcions. I, per tant, quina mena de vides, no, tenien, quines eren les decisions que prenien i com de lliures podem ser en un sistema, no, que ens té contra les cordes.
Però fixa't que és interessant, perquè per conèixer tot això que dius només cal parlar amb les nostres mares.
I tant.
No? Mares, àvies, no? Perquè elles vivien en primera persona tot això, no?
Clar, moltes d'elles, no, a vegades tenim aquesta tendència a romantitzar certes relacions perquè avui en dia, no, sembla que totes són caduques, que duren uns anys, que tothom es divorcia, no? Sembla com una pandèmia mundial, que tothom està divorciat, que les relacions no són duraderes, però és que pensem també en quines condicions eren duraderes.
Clar. Jo sempre em pregunto, no ho sé, si en realitat no és més honest això. És a dir, perquè efectivament hi ha hagut molta gent que ha estat casada tota la vida aguantant a la parella.
Clar,
amb la qual cosa, fins a quin punt no és millor que en el moment en què una cosa es trenca, que efectivament, sobretot perquè a més convivim molts més anys que abans, tenim molt de temps per endavant, per tornar a ser feliços, no?
És que, a més, que trist si no tenim l'opció de tornar a començar. És a dir, si jo sempre ho dic, o sigui, si a tu et funciona la teva relació, la teva família nuclear, de manera tradicional, com s'ha entès que era un matrimoni i una família...
Doncs perfecte.
Avanti, palante, o sigui, felicitats i enhorabona. Però que tinguem totes les opcions, no? I que sigui igual de vàlid. Jo crec que avui en dia... Això ja és un fet, no? Tothom pot triar, més o menys, amb aquestes condicions que dèiem, de precarietats, d'equilibris...
Del que sigui, sí, però efectivament tens aquesta llibertat.
Però hi ha aquesta opció. Ara bé, dintre d'aquesta opció, jo crec que ara ens falta la fase professional, que és com aprenem també a deixar-nos d'estimar, com aprenem a divorciar-nos, com aprenem, no?, a deixar anar... a desposseir l'amor, a desposseir el desamor, no? I a no buscar sempre aquests bons i dolents i a poder deixar anar d'una manera doncs més natural, perquè el desamor o aquesta cosa que es trenca és tan natural, tan senzill i tan espontani com el moment en què t'enamores. Té les mateixes raons de ser, que és X.
X.
Que no se sap.
Sí, és veritat. Fixa't que t'estava escoltant, estava pensant que segurament estem en una època de transició. Després he pensat que sempre estem en una època de transició, però és cert que en pocs anys la vida ha canviat molt.
Molt.
Parlem de tecnologies, però parlem de tot, parlem de lleis. A mi quan la gent em diu, no vivim en un estat... No sé, el que sigui, és igual, però realment les llibertats que tenim a dia d'avui són molt més grans que les que teníem fa 4 dies. És que no cal anar massa lluny, tampoc, no?
I clar, amb aquesta nova realitat, o sigui, els canvis socials que pateixen les societats, no?, i que pateixen o que gaudeixen les societats, quan es fan en poc temps, al final és positiu, perquè estem en constant evolució i, per tant, tirem cap endavant. Però sí que és cert que de cop hi ha unes generacions, no?, que queden una mica tocades,
clar,
perquè han estat educades en base a uns valors. Aquests valors, quan ells arriben a l'edat adulta, han canviat, no tenen prou bagatge, no?, i moltes vegades hi ha com aquestes trencadisses, no?, que a tu et van prometre que l'amor duraria per sempre i de cop tens 40-50 anys, t'has divorciat i no saps on ficar-te, no?, i tens una sèrie de criatures al teu voltant que ja estan entenent les relacions des d'un lloc completament diferent.
Gent, se m'estava ocorrent que podríem muntar una conselleria que fos la conselleria de les transicions vitals.
Sí, Déu-n'hi-do, tindria molta feina.
O, per exemple, a la conselleria d'Economia li podríem posar una conselleria d'Economia i Família. No?
De fet, famílies ja existeix dintre de drets socials.
Sí,
perquè...
però no, traslladant a famílies,
sí,
justament
sí.
Per això que comentaves ara. No?
Però jo, per exemple, formo part d'una associació, no?, que és d'atenció a la diversitat familiar, en la línia aquesta de poder-nos divorciar bé, de poder deixar anar i de poder entendre també les relacions amb les criatures des d'una cosa molt més complexa i molt més senzilla, que és els vincles i l'amor. I, per tant, a mi m'és igual si sóc la teva mare biològica o no ho sóc.
És que en el mateix instant en el que prioritzes és l'amor als nens, tota la resta és més fàcil.
Sí. I alhora que complicat, no? Perquè això que hem dit així molt fàcil amb una frase, quan ho intentes portar a la pràctica, el ressentiment, aquesta cosa, no?, de no deixar anar, de voler posseir... tant l'amor materno-filial com l'amor de parella, no? Hi ha un dolor i, per tant, les separacions i aquestes famílies noves que hi ha ara es creen des d'aquest ressentiment, no?
Però fixa't, abans, quan estàvem parlant dels possessius i utilitzàvem com el nostre pot passar al meu o al teu, hi ha alguns aspectes concrets on aquests possessius no canvien. I un d'ells són els fills. Quan arribes a aquesta conclusió, efectivament, si recordes bé això, jo crec que tot plegat... Insisteixo, no és per tornar a dir el mateix, però jo crec que si realment fas l'esforç de recordar que els nens són el més important, tot plegat és més fàcil.
Sí.
Malgrat la... Estic d'acord,
la dificultat,
La dificultat, no?
Però
o sigui...
crec que tant si parlem de criatures com si parlem de persones adultes, crec que hi ha una paraula que és fonamental, i és la generositat.
Ja, clar.
Perquè exactament igual que nosaltres ens hem enamorat i ens hem desenamorat i nosaltres volem que la persona que tenim al davant entengui que no som persones estàtiques i que estem en constant evolució i que igual que ens ha passat l'amor per sobre, ens ha passat el desamor per sobre i volem aquesta comprensió i volem que entenguin que no volíem fer mal malgrat l'estem fent, jo crec que respecte a les criatures o respecte a les noves parelles o les famílies enllaçades, hi ha un component que és la generositat, que és posar-te en el lloc de l'altre, que és buscar aquesta empatia, no? I això és dificilíssim, però si no ho fem és que no ens en sortim.
I això, deixa'm dir-te, és aplicable a qualsevol tipus de relació que fem a la vida.
Completament.
Ja no només d'amor. O sí d'amor, però d'amor sentimental.
No? L'amor té moltíssimes formes. De vegades no la centrem molt en l'àmbit de la parella, però l'amor té múltiples formes.
Certament, veus, aquesta també és una clara evolució dels conceptes, no? Vaig explicar una interioritat, quan has arribat la primera cosa que m'ha dit és que bé que avui no parlem de política. És veritat que és molt més agradable parlar de...
Bastant més,
d'altres tot i, coses.
Tot i que això que parlem és política, també,
En quin sentit?
Doncs que les relacions, els vincles, com ens relacionem, la vida, no? Tot allò que ens passa en el nostre dia a dia, és tan polític com la guerra entre Ayuso i Pablo Casado. El que passa és que estan en diferents dimensions, però cadascuna de les coses que decidim en la nostra vida quotidiana impacten en el conjunt de la societat, en la manera com evolucionen, i la política també és això, no? Però certament m'agrada més parlar de llibres.
Estic segur. Escolta, estava pensant, una escriptora de llibres és una vampira experiencial mental o no?
Una mica, sí.
Clar, quan has de fer 10 personatges en els que escriuen 10 cartes... Antonio Fornés, com estàs? Bona tarda, Antonio.
Molt bona tarda.
Quan has de fer aquestes coses, no?, que feu, no?, la gent que us dediqueu a les lletres, ara us presento. Aquí la Jen Díaz és escriptora.
Bona tarda.
I és diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana.
Un plaer.
Aquí Antonio Fornés, que és moltes coses, però ve en qualitat de filòsof al programa. I avui, per cert, ve a parlar-nos d'un senyor que li cau malament, d'altra banda.
Sí, veig que has llegit.
Jo sempre miro les coses, home.
Que m'animes.
Però és que m'ha agradat molt. Diu, avui n'hem parlat del senyor Martín Luther, que em cau malament. Estupendo.
L'ha de ser honest, almenys, d'entrada.
Està molt bé. Però dic, quan realment et poses a escriure històries, vas per la vida mirant la gent, el que diu, el que pensa, les maneres de comportar-te, perquè si no és impossible, no?
Sí, ja demano perdó, diguem-ne, per avançar a totes les persones a qui li he xuclat una mica de la seva vida, dels seus sentiments i del seu dia a dia, perquè certament jo no puc desvincular-me de les coses que passen al meu voltant quan
Clar.
Escric.
Hi ha algun polític famós que t'hagi inspirat algun d'aquests?
Massa avorrits,
diu. Que eren amics, Escolta, m'ha estat un plaer enorme que avui estiguis amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Enhorabona pel llibre, és veritablement un regal que a més convida a la reflexió, Antonio. Clar, és que ell acaba d'arribar en els últims 10 minuts. Ha fet un llibre basat en relacions epistolars.
Està molt bé.
Saps? Amb missatges que s'envien des de la reflexió, que són hereus del dolor, probablement, no? I que conviden això, a prendre la vida una mica més amb calma.
Jo no l'he escoltat, segur que és boníssim, però a més, això del tema epistolar és una cosa que jo crec que s'ha de recuperar, perquè a més hi ha una tradició literària molt bona i és una qüestió que està molt bé, perquè a més permet això, la distància, la reflexió, és una cosa que s'ha perdut avui dia.
S'ha perdut completament.
I sempre m'han agradat molt aquest tipus de llibres i aquest tipus de manera d'escriure.
És que vaig veient uns títols, clar. L'Antonio seu just davant d'una pantalla de televisió. I ara t'estava veient amb la cara de la senyora Ayuso al darrere.
Però ara surt Carla Simón, que és molt més agradable.
Ai.
Sí, Ah, sí, la Carla Simón. Que bé, la Carla Simón. Hem començat
Meravella.
El programa saludant
Meravella.
El regidor de Cultura d'Alcarràs, de la seva població. Que bonic, això, no?
A mi, Carla Simón, en estiu 1984, ja em va meravellar. Tenia moltíssimes ganes de veure la pel·lícula i que li passin coses bones a Carla Simón em reconcilia amb el món.
Tots són noms de dones, avui.
Sí.
Veus? Isabel Díaz Ayuso, Carla Simón...
És que hem vingut per quedar-nos-hi.
Afortunadament.
Sí.
Afortunadament. Un plaer, de veritat, gent.
Una abraçada.